9:22, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Ja tenim a l'estudi Ramon Bernils amb nosaltres, Carles Cabana, Josep Maria Balcells i Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Tenim diversos temes d'actualitat. Un dels que protagonitza avui les portades, a part del concert de Madonna i el Palau Sant Jordi, és que el Tribunal Constitucional ha legalitzat finalment Sorto per 6 vots a favor i 5 en contra, 3 dels quals han anunciat vots particulars. Amb aquesta decisió es demana que la formació Abertzale es pugui inscriure com a partit polític i concorre així a les properes eleccions. El ple del Tribunal Constitucional anul·la així una sentència del Tribunal Suprem que havia prohibit la inscripció de Sorto al registre de partits polítics. El Suprem va prendre aquella decisió per considerar que la formació era la successora de la il·legalitzada Batasuna. Els voldria demanar què els sembla aquesta decisió judicial. Ja hem tingut la reacció del ministre de Justícia, Gallardón, que no està gaire content amb la decisió que finalment ha pres el Tribunal Constitucional, i sobretot com veuen aquesta decisió en un context en què sembla que finalment, sembla, i remarco el sembla, ETA podria deixar finalment ja les armes i que ens podríem trobar en un escenari de pau al País Basc després de molts i molts anys d'atemptats. Aquesta setmana, per exemple, recordàvem el 25è aniversari de l'atemptat a Hipercor, una de les accions més bèsties, per dir-ho d'una manera ben freda. Qui vol començar? Josep Maria, que prenies sí, alguna nota. Digues,
no,
digues.
Home, d'entrada, el Constitucional, una mica sorprenentment, ha esmenat la plana del Tribunal Suprem. Jo penso que això és important. Jo penso que la sentència del Suprem fa un any era una sentència no pas jurídica sinó política. Hi havia doncs, les eleccions municipals a la cantonada i no interessava que pogués competir en igualtat de condicions una organització que tenia l'aval de l'Esquerra Abertzale. El Constitucional posa les coses al seu lloc, tot i que posa una mena de... sí, en castellà, en català, com es diu, coletilla, és a dir, que explica les possibilitats que en el futur, segons quines situacions es puguin donar, es pugui revisar aquesta legalització de Sorto. És a dir, que si hi ha menys preu per les víctimes, si hi ha un aval doncs, amb alguna acció doncs, dels radicals d'Euskadi, jo penso que són consideracions, torno a dir, polítiques i no jurídiques, que penso que acaben contradint doncs, la pròpia sentència. És bo, jo penso que és una bona notícia per la democràcia d'aquest país. És a dir, mentre no hi hagi violència en els principis constitutius d'una força política, sinó que fins i tot hi ha rebuig explícit, no es pot negar la presència democràtica d'una formació, encara que defensi projectes que no encaixen del tot en l'actual Constitució, però que les pugui defensar d'una manera democràtica i lliure. Jo penso que és una bona notícia, i veurem de quina incidència això podrà tenir en unes eleccions al País Basc, que segurament seran aquesta tardor, si Sorto, juntament amb Bildu, poden realment competir per l'espai nacionalista al País Basc i capgirar, per tant, una situació que podria donar doncs, un mapa diferent. A mi m'ha dolgut d'alguna manera, i fins i tot m'ha estranyat per Ruiz Gallardón, que normalment les primeres reaccions que fan, i el Partit Popular doncs, normalment, és sempre després d'una sentència, jo acato la sentència s'han d'acatar tal, i en aquest cas diu, no m'ha agradat la sentència. Diu, home, doncs calla tu. No?
Dic, clar, quan és la sentència de l'Estatut, sí, no?
Aquesta és una primera aproximació de la meva reacció o reflexió.
Bé, potser està bé que digui que no li agradi, que es retratin també, no? I que diguin el que pensen. Ja és lleig, però potser està bé. Jo no he entès mai aquesta manera de fer, de, com que això no m'agrada, ho prohibeixo. Jo quan es va prohibir bueno, això, jo vaig pensar, bueno, però aquest partit, hi ha d'haver una gent que els vota, no? Doncs deixa'ls fer, i si hi ha gent que els vota, doncs sortiran, i si no hi ha gent que els vota, doncs no sortiran. És allò sempre d'anar per la força, no? Jo em sembla molt bé. Escolta, doncs si hi ha gent que els vota, tots els votants d'aquests, on eren fins ara? Hauran de votar en un altre partit, no? Doncs ja ho veurem. Si té públic, és que hi ha gent que els vol, i si hi ha gent que els vol, doncs penseu, estudieu per què els volen aquesta gent. Jo em sembla molt bé, jo penso que això és llibertat i democràcia.
Joan, com ho veus?
Jo crec que l'espai polític ha de cobrir tot el ventall de possibilitats que la ciutadania vulgui contemplar, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, trobo que la sentència és positiva. Important, cal no confondre la part política amb la part judicial. És a dir, això no hauria, no pot implicar que ningú se n'oblidi de les barbaritats que s'han fet, i que qui ha estat jutjat i condemnat i, o qui encara està pendent...
Perdona, la falange encara està legalitzada, no?
Sí.
Doncs, sí, a veure, llavors, tant per una banda com per l'altra, no?
Sí, correcte, però la idea és... això no ha de representar ni representarà, espero, ningun tipus de reducció, millora de la situació judicial o penal de ningú que hagi comès delictes de sang contra ningú, no? Entonces, jo aquestes coses m'agrada mirar-les també des d'un altre punt de vista, no? Jo sóc enginyer, i els enginyers ens ensenyen que les coses no són blanques o negres. Alguna cosa té una certa probabilitat de ser blanca i una certa probabilitat de ser negra. Si la probabilitat de ser blanca és molt més gran que la probabilitat de ser negra, allò és blanc. I així ho admetem. I per tant, doncs, això ens ajuda a simplificar moltes coses. Jo sóc incapaç, absolutament incapaç d'entendre que quan hi ha unes lleis, un tribunal com el Constitucional pugui adoptar una decisió 6-5. Això em vol dir que la decisió no té res a veure amb la llei. Quan la probabilitat és 50%, vol dir que no és que sigui blanc ni negre, és que és absolutament indeterminat. És a dir, no hi ha criteri al darrere. I jo vull pensar que les lleis haurien de tenir criteri al darrere, i això em porta a pensar que, novament, el nostre Tribunal Constitucional no té res que veure amb les lleis, i sí absolutament tot que veure amb la política. Això és un error. I en la definició dels tres poders, doncs ens n'estem carregant un. Per tant, des d'aquest punt de vista, lamentable.
Interessant el que diu Joan, Penso dir, 6-5 podria haver estat al revés, 5-6, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, per tant, llavors ja allò quedava totalment desqualificat i ara, doncs, avalat, i per tant, aquí hi ha un rerefons polític més que no pas jurídic. I això és una... és penós, no?
M'ha agradat aquest paral·lelisme que has fet amb l'enginyeria i la presa de decisions judicials. La veritat que quan ho has dit vaja, m'ha impactat, sincerament.
No, però això és cert, perquè jo a vegades també ho he pensat, i quan has dit abans això dels 5-6 també m'he agradat així, dic que és just, no? Clar, vull dir, és que la balança pot estar cap a una banda o cap a una altra. Evidentment que les persones, suposo que en l'ambient en què ens envoltem o ens hem introduït nosaltres, fa que tinguis un determinat pensament o un altre.
Et poses això... al costat del 5 o del 6?
No? Sí, sí, ja però... no falta que surti el president del Tribunal Constitucional a dir no, és que el futbol és així, a vegades entra, a vegades sí. No entra, i en un minut no, podem però... meter un gol.
Vull dir que deu ser també difícil de ser totalment parcial davant d'una llei, perquè les lleis tampoc deuen ser estan escrites tan inamovibles o tan fixes. Si la llei s'ha d'interpretar, és clar, depèn del filtre que tu tinguis en el teu cervell, és que, ho interpretaràs cap a una banda o cap a una altra, no?
Tinc jo, és que ja d'entrada hi ha una decisió, hi ha un pensament pres, i llavors es busca la justificació. D'entrada es diu, això no m'agrada, i llavors com ho justifico i com m'agafo, doncs, la llei, com li dono les voltes i tal.
Probablement...
No és al revés, de dir, a veure què diu la llei i com... Doncs,
sí, es fa la inversa.
Jo ja tinc...
I probablement, perquè, no sé, ja et fan ser mal pensat, ja... aquí haig de contentar amb la meva decisió.
També.
No?
També. Que les pressions externes també hi deuen ser.
Una mica el que comentaves de la coletilla, que no sé com es diu en català. La
Fagitó, jo hauria dit.
Fagitó.
Sí, estava pensant quan ha dit el Josep Maria. No sé si és exacte, però vaja, ens comprometem a mirar-ho després.
El coeta.
Fagitó, que amb una sentència hauria de ser absolutament innecessària. Això em recordo una d'aquelles frases lapidàries dels advocats, els latinejos, no? Que sempre m'ha divertit molt, que és aquella que diu excusatio non petita, acusat i ho manifesta, no? Si t'excuses quan ningú t'ha demanat, t'estàs autoacusant, no? Potser aplicaria aquí. Escolta'm, que tot això que està dient, a més, ja aplica a tots els partits, no només a aquest. a tots, qualsevol partit que faci qualsevol de les coses que vostè està dient hauria de ser sotmès a una revisió en quant a la seva capacitat d'estar amb el règim polític.
Jo he interpretat aquest afegitó per fer de cantar del 5 al 6. Mm-hmm. Gràcies a això s'ha passat al 6.
Per cert, parèntesi, és afegitó. Ho acabo de comprovar a internet. Perdoneu, és que ara he tallat. No, el que passa que que la sensació que té algú quan veu una sentència d'aquestes i no ho coneix és el que deia una mica el Joan, no? Que depèn del dia o depèn de la composició que tingui en aquell moment el Tribunal Constitucional, la decisió pot ser una o una altra. Aleshores, vaja, la confiança que pot haver-hi amb el poder judicial és, si més no, vaja...
Però és clar, és que, no, per exemple, aquest ara que diu que dimitirà avui, que no em recordo...
Díbar.
No,
Carlos, senyor Díbar.
El Díbar. És clar, ell diu que té la consciència tranquil·la, és clar, evidentment, doncs, a partir d'aquest esquema, és clar, aquí podem entrar amb no sé, amb galàxies enormes, no? Perquè, és clar, l'altre dia escoltava de que una cosa és que ell no ho pugui fer i una altra és que sigui moralment acceptable que ho hagi fet, no? Però, clar, si ell es queda tan ample i tan tranquil, clar, llavors les consciències, evidentment, que és que té la consciència tranquil·la, perquè si no ja no hauria haver fet tota aquesta història, no?
És clar. A mi em dona peu això a pensar que portem, doncs, 30 anys de democràcia, però és una democràcia que la vam engegar, i els que som més grans doncs ho recordem molt bé, amb lluites i amb il·lusió i amb ganes, però que al pas del temps aquesta democràcia s'ha degradat, s'ha envellit. I de la mateixa manera que en els edificis i en la ciutat doncs s'ha de restaurar i s'ha de tornar a posar al dia, la democràcia nostra doncs li convindria una restauració profunda. Perquè en el fons hi ha sectors que s'han aprofitat d'això i han muntat un món que és una certa bombolla també. El senyor Carles Díbar segur que està ell en la seva consciència personal tranquil, perquè ha viscut sempre en un món que doncs es podia fer tot i que doncs no havia de donar comptes a ningú i que això doncs jo ho faig perquè l'altre també ho fa, i aquí no hi ha hagut un control democràtic d'aquestes institucions. Els partits no hi entren, ells també estan corromputs o tenen doncs les seves misèries internes, i jo penso que estem en un moment que o això es refà o tenim el perill de que la revolta, si sumem la depressió i la crisi econòmica, ens pugui tombar, sí, el sistema. Vull dir que això és
fixa't només la història que ha seguit tot aquest episodi del Carlos Díbar, no? Hi ha un jutge del Consell General que el demanda, diu, escolti'm, això que ha fet vostè és punible, i aleshores la resta de jutges voten i voten en contra de que allò provoqui qualsevol tipus d'efecte en el president del Consell, per una majoria àmplia. A més, aquesta majoria àmplia diu, no, doncs ara el que hem de fer és demandar a qui va demandar per haver demandat en fals. És a dir, que el que estaven dient és, ens identifiquem plena, absolutament, sense ningun tipus de fissura, amb el comportament que ha tingut el president del Consell General del Poder Judicial. Ara, després de...
Hi ha molt de servilisme amb això, eh?
Espera, però després de les pressions, el president ha de dimitir. I ha de dimitir no perquè estigui sotmès a pressions que no sap suportar, sinó ha de dimitir perquè va cometre un delicte. Va tenir una actuació econòmicament no acceptable dintre del seu càrrec i de la institució. Per tant, a mi el que em porta això, i allò era el de la propietat transitiva, no? Si ja és major que bé, que van major que fer, és major favor, que fer. Tots els que van votar a favor
de
que el president
també
no fes res, tots els que van votar a favor de que es presentés una demanda contra els que van demandar, tots aquests haurien d'estar obligats per llei a dimitir. Perquè vol dir que s'alineen perfectament
estan
amb aquest tipus de comportament. És a dir, vol dir que demà passat qualsevol d'ells se'n pot anar de cap de setmana llarg a Marbella o no sé d'on la gana amb el seu xofer o amb qui vulguin i gastar-se els diners nostres per passar-ho bé.
Jo el que no sé, i ara doncs potser matiso alguna cosa, és a dir, si podem parlar de delicte en l'actuació, jo penso que és un comportament no ètic.
Malversació de fons públics, segur. Ha gastat diners per coses privades que no eren seus.
Probablement, no sé si podrà arribar a passar pels tribunals, això. És a dir, si passaria o no passaria. Però el que és claríssim és que èticament doncs això no és...
Que Salafans tampoc és punible, no?
No.
a Botswana, si pagues bé, els droguen abans.
Els ossos també ho feien, anava amb vodka mel, em sembla, no? Però a mi em va sorprendre la tranquil·litat que va sortir aquell dia en una roda de premsa i va dir que ell tenia la consciència tranquil·la. Sí, jo vaig pensar, però a veure, senyor, serà delicte o no serà delicte, es pot discutir. Però vostè és conscient que ha fet servir diners de tothom per fer unes activitats que a mi em sembla molt bé que les faci, o no m'hi fico, però vaja, amb els seus diners, no? És a dir, però aquesta tranquil·litat,
i si ell els viatjants, escolti... Un home que va cada dia a missa i combrega i sí, confessar i tal, doncs deu pensar que la consciència li diu... Doncs,
però vaja, els seus comportaments després no...
Però potser és per no, això... No sé.
Jo crec que quan et sents superior, quan et sents que estàs pel damunt sí, d'absolutament tot i de tothom, penses que no has de justificar res, sinó que el que fas està ben fet perquè ho has fet tu. I bé, hi ha molts exemples.
Aquest senyor deu tenir un bon sou, a més, no?
No.
No? No, vale, doncs no.
No deu arribar potser ni dels 300.000 euros.
Això que deies tu de la democràcia, és clar, és que d'un dia per l'altre, perquè es canvia dictadura per democràcia, la gent no canvia. Tots els que estan dintre d'aquest, diguem-ne, cercle o espiral...
Jo creia
hagut...
en la conversió, doncs. Jo no, creia no, en la dinàmica no, que el sistema doncs, fa que arribi a empapar a la ciutadania dels valors democràtics.
És allò de canviar-se de camisa, no? Tu, si et poses un americà i una corbata, et canvia el teu pensament? Jo penso que no. I aquests tipus de personatges... són de l'Espanya profunda i jo dic, jo no sé, és que sembla que un dia d'aquests tornen a anar a descobrir Amèrica i, o sigui, descobrir Amèrica, vull dir amb l'aire que hi van anar aquella època, no?
Escolti, més temes, sí, què els sembla temes... parlar una mica de la situació econòmica? Hem vist que la prima de risc espanyola va registrar va registrar la caiguda més important des del desembre.
La caiguda, però estem a 500
això paguen els mitjans, i va tancar la sessió ahir en 513 punts, 35 punts per sota del dia anterior.
Fa 3 setmanes que deien que, escolta, que no es podia passar la ratlla dels 500.
I ben lluny del 588, que vam estar fregant els 600.
Però ara ja és la bona notícia estar a 500.
Clar, en comparació amb què fas, no? És a dir, en relació amb què, no? I estem parlant de 588 a 513. I tot això diuen, no sé, ho he estat llegint avui, que certes informacions publicades per la premsa britànica sobre un hipotètic imminent programa de compra massiva de deute espanyol ha servit per alleugerir els mercats, perquè els mercats ara auguren una macrocompra de deute espanyol, aquesta mena de relació. Tot i que el The Telegraph és un diari que no és gaire de fiar, almenys en informacions sobre la Unió Europea, perquè és euroscèptic, per no dir una altra paraula. El The Guardian ja és un altre estil, però vaja... Mentrestant, tenim el president del govern espanyol a Rio i hem sabut que el govern espanyol no convocarà aquest any el debat de política general. Fons de l'executiu justifiquen la decisió perquè cap president espanyol s'ha sotmès a aquest debat al Congrés el mateix any de la investidura, tot i que se li reclama que surti a l'hemicicle i expliqui una mica com està la casa i si podrem fer net i endreçar-la.
A mi em sembla molt interessant. Jo proposo que això s'elevi a decret llei i acollint-nos en aquest decret llei ningú de nosaltres presentem la declaració de la renta perquè, total, hi ha molta gent que no la va presentar en el seu dia i ara li estan donant una amnistia fiscal. Em sembla absolutament... Bueno, em sembla coherent. Coherent amb el comportament de no sé com dir-li, del Rajoy. És coherent, s'amaga sempre. És un tio que s'amaga, no afronta el problema.
És gallec.
És covard. No, però és covard, és covard. I jo crec que ara, infinitament pitjor que tenir una prima de risc de 400, 500 o 10.000, és infinitament pitjor que això, és tenir un líder covard al davant del nostre país, no? Doncs em sembla trist, la veritat és que em sembla trist i em sembla decebedor, perquè això vol dir que no té respostes.
I de ser bo perquè ens lamentem i penso doncs, que tenim arguments per dir-ho i malgrat que doncs, jo el vaig votar cada vegada, doncs, la figura o el lideratge de Zapatero havia perdut molt i doncs, era una persona doncs, que no era el líder capaç doncs, d'afrontar una situació tan crítica, però és que hem anat a pitjor a nivell de lideratge. A nivell de lideratge, el senyor Rajoy, pues, que primer no s'atreveix doncs, a donar la cara, vull dir, i quan parla és que no hi ha manera d'entendre el que vol dir. Senyors, sabem el que hem de fer i ho farem, tranquils, anirem, ens en sortirem. Escolta, això no té res. això és enganyar el personal, vull dir, és purament doncs, dir quatre paraules, i en canvi els comentaris que hi ha, que aquí doncs, la premsa veig que doncs, es guarda prou doncs, de transcriure-ho tot, però la figura del Rajoy està desprestigiada a nivell de polític, de capacitat política a la premsa europea a tot arreu. I està clar, vull dir, així defensar un país que està en crisi, doncs dient sí, no, no, sí, però avui encara no, ara doncs diuen, no hem demanat, primer no és rescat, després no el demanarem, ara no demanarem res més, això no és veritat, no pujarem l'IVA i tal, d'aquí quatre dies hi tornarem. I està clar, la gent llavors no es creu res, no es pot creure res, quan és un moment en què la gent, la ciutadania necessita tenir confiança de que el que està al davant explica, a Itàlia està més o menys igual, però el Monti està donant explicacions cada dia, vull dir, està sortint i està suavitzant d'alguna manera perquè ha creat un cert clima de confiança amb la ciutadania italiana. Aquí la gent cada vegada doncs, està més lluny, jo no m'enfio del que diu avui el Montoro, del que diu avui el Guindos, del que diu avui el Rajoy, perquè de vegades diu una cosa l'un, l'altre en diu una altra, i els fets els van desmentint dia sí, dia també.
O si diuen una cosa, pensa l'altra, perquè bàsicament acabes encertant.
Això per mi lliga amb el que dèiem abans de la consciència tranquil·la. Jo suposo que ells fan el que els hi convé fer. I
no deuen dormir totes les hores, eh? No estan, vull dir, malgrat tot.
No, probablement que... perquè, esclar, han d'anar jugant a veure què diuen, a veure quina excusa es prendran. Però a veure, per exemple, això de l'AVE de Galícia... A veure, ara avui he llegit que hi ha un altre recurs mediambiental que diu que això retrasarà uns quants anys, però la de Torn diu que això és prioritari, és prioritari. A veure, en aquests moments...
Si ens donen quartos no els hi deixaran fer. Si ens deixen quartos
això posen és el que
a
potser...
revisió totes les infraestructures no, i totes les...
Això potser és el que ens salvarà, però vull dir
però
que ells...
Però ho han de dir de fora.
Sí, sí, però ells continuen amb aquest discurs, que això és prioritari, no? A veure, en els moments que estem, no us en doneu compte que això no és prioritari, que hi ha altres prioritats, quan s'estan retallant tota una sèrie de coses molt més necessàries, ells continuen amb això, de no llego con la mano, llego con la punta de l'espada.
Jo, de les maneres, penso que estem absolutament manipulats, és a dir, l'opinió pública d'aquest país...
Desconcertada.
No, més que desconcertada, no, està desenfocada. Tu obres qualsevol diari i llegeixes Prima de Risc, Els Mercats, el G20, Brussel·les, el Banc Central Europeu. És a dir, la culpa... és de tots els que no som nosaltres. Quan dius, no, perdoni. Això són els efectes. Els culpables són els senyors que ens governen, que no estan prenent les decisions adequades, que no estan fent el que cal fer, el que qualsevol empresari responsable hauria fet fa molt de temps, que és reduir l'estructura del país, ajustar l'estructura salarial, prendre decisions d'inversió responsables, raonades, rendibles, i això no s'està fent, i a més
fer pedagogia,
i a més perquè ningú se'n doni compte, parlem de la Prima de Risc. A mi m'agradaria fer un dia una enquesta a la mostra que us doni la gana, fent dues preguntes, un, què és la Prima de Risc, i dos, per què serveix. Quan arribéssim a la conclusió de que
aquell que deia d'on se encuentra el riesgo, és que m'han dit que hi ha una prima que està bé.
Doncs estem parlant d'una cosa que el 99,8% de la gent no té ni idea del que és. Ara, això sí, és gravíssima. És gravíssima. Quan obres determinat diari per internet i hi ha un comptador de la Prima de Risc, jo penso, no anem bé. No anem bé. Perquè, vamos, és com parlar de com està el tipus d'interès dels bons a 15 anys de Botswana. Han pujat un 10%, podem crear alarma. No, que no és aquest el problema. En veritat, no és aquest. Aquest és l'efecte. Aquest pot ser la solució, a més, però no és aquest el problema. El problema és que i això és una anècdota, no? Però les anècdotes mai passen perquè sí. El Rajoy ahir el van presentar en una trobada de la ONU com el president de les Illes Salomón.
Primer ministre de les Illes Salomón. Es van equivocar després d'estar esperant dues hores per fer el discurs que havia de fer. Li van
però ell
dir...
no ho va corregir, li van
perquè no ho devia entendre. Perquè no ho devia entendre. No ho devia entendre, clar. Ho devia entendre.
Dono la paraula al president de les Illes Salomón.
Salomón Islands, no, va saber anglès.
Senyores i senyors.
Clar, a veure,
Aquest és el problema.
A l'altre déu-n'hi-do, no?
Viu a Honduras, no, viu a Honduras.
L'altre déu-n'hi-do, a veure, això no és culpa del Rajoy.
Si estava a la reunió del G20 aquests dies.
No, i evidentment, però...
Jo soc el president d'Espanya.
Però l'altre no sap qui és.
Això vol dir que el que parla diu, hòstia, i este qui és? Que no ho tinc apuntat. I algú li diu Spain i l'altre sent Salomón i diu, ah, Salomón Island. Caipirinha para todos. Ostres, aquestes coses...
És
caricatura, no? Carai,
jo em penso que escoltar
amb l'Obama no passa mai, això.
Jo em penso que escoltar o llegir notícies aviat serà prohibit per la medicina, pel metge. Jo penso que això no és bo per la salut, tots aquests altibajos que estem...
Però afortunadament tenim la Roja, que nos va dar alegries, que nos hagan olvidar el estado de la economia i de la prima de riesgo.
Però Joan, és així, que aquesta massiva invasió de la Roja, en el fons és allò, el pa i circ.
Tinc unes ganes de que perdin perquè s'acabi la Roja, tu.
França ens acabarà de... No ho podem dir, potser, això, no ho sé, però...
No, deu ser molt incorrecte, però és que són pesats fins...
Piqué i el Busquets ho van intentar l'altre dia, eh? El Piqué va fer un passe al centro, a la defensa, aviam si ens recaven el gol, i el Busquets tenia un golar, allò de... I va donar un pas enrere.
Jo tampoc no entenc aquests... Ara ens anem de tema, però aquests jugadors que, per exemple, un partit Madrid-Barça, que es foten de cops i de males jugades que després hagin de compartir, jo és que em sembla que sortiria al camp i aniria a buscar bolets per allà a terra, vull dir que juguin els...
Si et paguessin el que els hi paguen amb ells, ja et dic jo que donaries patades a la pilota i abraçades en el teu ex-enemic totes les que calguin.
Necessiten, no guanyen prou.
Si guanyen, em sembla que sortia 300.000 euros que donaven els jugadors.
La prima més alta de tota l'Europa.
De tota Europa. Clar, un país que està enfonsat econòmicament, Que no hi hagi cap reacció, fins i tot a la ciutadania, als mitjans de comunicació, de dient, senyor, això és un escàndol. Aquesta gent, doncs, se'ls ha triat perquè representin el país, doncs, que juguin, tu.
Clar.
I punto. No, aquí encara...
Pràcticament a base de diners.
300.000 euros per jugador, per sí, si guanyen.
Però això no ho he entès mai, eh?
A més a més de les dietes i el sou
sí,
que
sí, deu
curar.
Sí. Però això, a part dels partits d'Espanya, per exemple, el Barça i el qui sigui, davant d'un partit clau, llavors ja han de donar una prima perquè guanyen. Escolta, que no estan guanyant un sou per guanyar.
Exacte. Però quina reacció? La ciutadania això ja ho
treu? No, s'ho han passat tot, això.
Sí. No, que deia que t'apropessis una mica més al micro, però són 300.000 euros que si guanyen, doncs m'ho aixecaran i no passarà res. De fet, ahir també vaig escoltar les xifres que s'enduran els esportistes espanyols si s'enduen una medalla, que les determina des de l'Estat, i déu-n'hi-do també les quantitats econòmiques.
És a dir, o en sis d'hort o...
Sí, depèn de la posició en què quedes, et donen més o menys diners.
Sí, el que és que a mi m'agradaria marcar distàncies clares amb aquests dos exemples. El tio que es dedica a l'atletisme o a la gimnàsia rítmica o a la gimnàstica o a qualsevol esport olímpic que no sigui el futbol i es passa 4 anys de la seva vida sense, o sigui, guanyar un sou de misèria, una beca o complementant-la ell, i amb l'únic objectiu de treure una bona posició en una competició internacional com és les Olimpiades, jo crec que aquest es mereix un premi bo, perquè allò li paga 4 anys de la seva vida, no? El futbolista que en general, i els que estan a la selecció, doncs gairebé tots tenen sous bastant
considerables,
obscens, doncs probablement no cal, no? I segurament hauria d'estar inclòs en el sou, donat que estan obligats a anar a les seleccions i tal, no? I per què no parlar de qui cobra la prima, no? Perquè la prima no la cobren només els jugadors que van en el campionat o aquells que han jugat. La cobren també els massatgistes, el que porta la roba, el que fa la cuina, els que l'acompanyen, els... O sigui, cobra molta gent la prima, que és d'una forma absolutament incomprensible.
Aquesta,
i l'altre punt és veure...
És la de riesgo, de prima.
Exacte. I l'altre és els hotels en els que van, no? L'altre dia, em sembla que són els grecs,
que van als millors hotels, als millors hotels del campionat, no? Però que gana la Roja, no? Que ens donarà una alegria.
Tenim un partit Grècia-Alemanya, em sembla.
Sí, no? Sí.
Que pot tenir la seva gràcia, no?
I va la Merkel.
Sí, no? Sí. No, i va finalment la... Sí. Ostres, que pot tenir el seu punt, no?
Què fa, la davantera?
I ha convidat, el president grec. Escolti, el Carles ha fet una referència al tema del TGV, i ahir vam tenir una visita d'eurodiputats al País Valencià, en concret a la capital, a València, perquè el 75% de les anomalies en projectes dels fons europeus corresponen a l'estat espanyol. La delegació va visitar València per veure en què s'havien gastat els diners en uns projectes que hi havia a la ciutat. Els eurodiputats han qüestionat sobretot els mecanismes administratius, han parlat d'anomalies, en cap cas han fet servir la paraula frau, però hi vaig veure la peça a Televisió de Catalunya i vaja, quedava una mica malament tot l'estat veient que tres quartes parts de les anomalies es concentren en un sol estat perquè s'han fet projectes que, vaja, presenten unes característiques que no acaben de convèncer la seriositat europea, per dir-ho d'una manera fina. No sé què els sembla...
Normal, no? Bé, això deu d'entrar una més de les que van sortint ara, no? Perquè sembla que s'aixeca la catifa, no?
És que moltes vegades no ens expliquen bé els números de les coses. Aquí quan es fan determinats plans, plan d'impulsió a... jo què sé què. Jo recordo el primer plan que es va fer, que els números eren, ja no recordo les xifres exactes, però potser si la dotació eren 100.000 milions, dels 100.000 milions, potser 40.000 milions anaven a fer els cartells que s'havien de posar a cada una de les obres. No sé quants milions anaven per la part administrativa d'acceptar el que vindria. I del 100%, potser només quedava un 20% realment per fer obres. Això passa amb molts plans d'aquests, no? I absolutament això no deu ser la norma a Europa, no? I segurament aquests senyors ho han descobert i no els agrada. A mi el que em crida l'atenció, no obstant, és que aquests eurodiputats s'hagin anat a València, precisament. Alguna cosa deu dir, potser és que hi ha una concentració especial d'aquests fons allà, no?
Ara, a mi el que em preocupa és que la detecció d'aquests dèficits, d'alguna manera, de transparència, arribin tan a posteriori. És a dir, que si hi ha una subvenció, en aquest cas de fons estructurals, de fons europeus, específicament per obres i per apartats determinats, no hi hagi un control seguit de tot el procés. És a dir, recordem el tema de les aportacions per a les plantacions de soja o de girassol, o, és a dir, s'han donat molts diners d'Europa aquí i per infraestructures la tira. Llavors que això no se sàpiga fins ara, dir, escolta, això no s'ha gestionat bé, aquí han fugit diners. Dir, aquesta és, hi ha alguna cosa que no ha funcionat. Els que donaven, que no controlaven. Els que ho rebien, que hi havia la corrupció que anava repartint aquests fons. Noi, ens ho hem de repensar tot. I això és quan llavors parlem, oh, és que la gent està allunyada de la política i dels polítics i tal. Home, és que ja els hi donem tots els arguments perquè la gent ens engegui a
vida, no? Devien ser molt confiats amb el bon fer d'aquí, no? I pensaven, no, i aquests ho faran bé. I...
Sí.
Bueno, això és una mica d'ironia, no? Però
qui pagarà aquests fraus? Qui donarà explicacions? Algú anirà a la presó? Algú anirà al tribunal?
No, la presó, mira, només que tornessin els diners potser ja seria una bona solució, no? Tots els que...
Sí, però fixa't, el camp se'l va jutjar al final per uns vestits, que està bé que se'l jutgi, però que això és plecat a minuta.
Clar.
I en canvi hi ha unes coses que són voluminoses i aquestes no acaben de sortir ni acaben de ser jutjats ni acaben
escolta,
posar-los a la presó.
Sembla ser que el substitut d'aquest del Díbar és un dels amics del Camps.
Sí, segurament. Hi ha molta...
Això no sé què vol dir, però...
Molta parentela amb aquest món. No, però fixa't que estem
no sé
parlant de València.
Dir, presuntamente, no? Ja
aquí
sembla s'ha dit aquesta paraula, no?
Aquí presuntamente. Aquí està sortint tot el tema de l'ICS, amb el Prat i tal, vull dir que és molt seriós. Molt seriós també els desviaments i aquí també fan exactament el mateix de tapar-se les vergonyes. I costa molt de dir, no senyors, doncs posem negre sobre blanc, tu fem la transparència, que la gent sàpiga, i el que és culpable fora i es porta al jutge.
Josep Maria, t'equivoques, que no en tenen de vergonyes.
Mira, no
sé. Si tinguessin vergonya...
No,
De totes maneres, jo crec que recordant un refrany espanyol, no? A perro flaco todos son pulgas, no? I avui som el país més prim d'Europa, no? I per tant som l'objectiu fàcil per tot aquest tipus de coses, no? És notícia, no? Han vingut uns senyors i diuen que el 75%, i moltes vegades, tal com dius, les notícies també les està sesgant.
Ah, sí. Diu,
el 75% dels fraus estan aquí. Vale, perfecte. Quin percentatge de totes les ajudes que es van donar aquí? Perquè on més infraestructures i on més fons de la comunitat s'han obtingut per fer aquestes infraestructures, ha estat aquí. Per tant, que el 75% dels fraus siguin aquí, dius, bueno, segurament té sentit. I novament, digui'm quin és l'import de...
Proporcionalment.
L'import del que estem parlant, no sé, doni'm informació, és tot com no sé... Com
la sensació d'impunitat, siguin el 75%, el 80%, el 40%, però que aquestes coses es poden continuar fent o que s'han fet i que ningú paga per elles.
Control
i que els nostres diners al cap de la fi...
Això és el pitjor, perquè a veure, segurament que Anglaterra, Alemanya i allò d'algun corrupte també... No tots,
segur,
no tots deuen ser sants, no? Però és que aquí...
Però no es pot,
tothom la fa però ningú la paga.
No es pot recuperar la confiança en la democràcia, en el sistema, si no hi ha aquests elements de control també intern de tota la gestió i de rebuig de qualsevol impunitat. Jo penso que això és fonamental.
El director general d'una companyia que descobreix que el seu director financer ha estat ficant mà a la caixa, què creieu que fa?
Dos
al,
dies...
Al cap de 14 segons.
Sí.
Sí, l'acomiada.
Sí. Li talla la mà.
Sí.
L'acomiada. No, l'acomiada. Sí. No? I li fa un acomiadament procedent i li posa una demanda.
Sense
no?
pietat.
I contracta un de nou. No? I s'hi fixa molt per no cometre el mateix error. No? Els nostres dirigents això no ho fan. I jo crec que el problema està sempre allà mateix. Quan el controlador és el mateix controlat, és difícil que les coses surtin. Mm-hmm.
Cap notícia positiva en 20 segons, que avui no hem començat així?
Jo no he trobat cap.
Bueno, els poso deures,
si home, jo aquesta de sort la dono com a positiva.
Jo en tenia una i no sé on la tinc ara.
Escolta,
escolta, fem només que sigui esmentar-lo a l'Emili Teixidor. Vull dir,
ai,
reconeixement,
sí,
ja penso, jo ahir vaig anar a la Capella Ardent i em vaig emocionar. Fa pocs dies que va venir aquí a Sant Cugat.
Ahir vam recuperar el vídeo cugat.cat a l'última visita.
Jo no el vaig veure.
Un pedagog, un mestre, un amant de la lectura que val la pena que li fem un reconeixement.
Doncs, si us sembla, ho tanquem així.
Absolutament.
Sí. Molt bé.
Joan Alsina, Josep Maria Balcés i Carles Cabanes, molt bon dia als tres. Moment ara per al butlletí i al magazín.